a l'exterior i bueno, l'ús també que feien amb els vehicles, etc. Mm. I havíem tingut també doncs, diferents queixes del veïnat. Mm.
En aquest sentit, el veïnat està pel que li consta, alcalde, està satisfet amb la decisió?
Sí, està molt satisfet. De fet, nosaltres portàvem massa temps parlant d'aquest tema. És un espai que estava situat al vell centre del municipi, per tant, el que es va decidir l'any 2019 al plenari doncs era estalviar-se aquest tipus de teixit comercial i apostar per d'altres, per un comerç més de proximitat on la gent gran i els ciutadans de Badia puguin fer un bonus.
Perquè el que li volia preguntar també és que quan passen aquestes coses, no només amb locals de joc, sinó amb moltes coses, quan es fa una prohibició, de vegades es diu allò de que és com l'energia, que no desapareix, que ni es destrueix, senzillament doncs, se'n va a altres llocs. No, no sé si li consta que hi ha aquests locals han optat per anar a veïns, doncs, veïns seus, com Barberà, per exemple.
Mira, nosaltres una de les coses que tenim és que compartim un carrer amb Barberà del Vallès i nosaltres amb l'Ajuntament de Barberà ja portem temps també coordinant-nos per evitar que aquest tipus de negoci es situï, en aquest cas, a la zona limítrof i al carrer limítrof amb Barberà del Vallès. Evidentment, aquest tipus d'empreses estan a tots els barris i totes les ciutats. Creiem que ha tractat un problema transversal a totes les capes socials perquè qui té poc aposta perquè creu que pot tenir més i qui té molt aposta perquè encara creu que pot tenir més, no? I, per tant, nosaltres això sí que ho hem coordinat amb l'Ajuntament de Barberà per evitar que hi passi. Mm.
Per tant, d'alguna manera, alcalde, els principals motius de prendre aquesta mesura és, primer, perquè poden, perquè, com deia vostè, doncs, els edificis són de titularitat municipal, i l'altre seria, d'una banda, la convivència i de l'altra, perquè els grinyola, no els agrada el joc, diguem-ne.
Efectivament. Jo tinc una reflexió molt personal en aquest sentit, no?, sobre les empreses de joc, que és que algú que crea una empresa per lucrar-se i et fa creure tu com a client que pot ser més ric que ell, doncs em sembla algú irònic. Però això és una reflexió personal. Evidentment, la decisió es pren perquè hi ha una voluntat veïnal, perquè hi ha una voluntat política i, evidentment, perquè solventarem un problema de convivència en un carrer, com és el carrer Saragossa, que està al vell centre de la ciutat. No?
Badia es converteix d'aquesta manera, ho dèiem abans, en la primera ciutat lliure de cases d'apostes i està previst que l'any que ve sigui la primera a retirar tot l'amiant, no?
Sí, bé, nosaltres l'any vinent l'entomem amb molta energia perquè creiem que la ciutat s'està transformant totalment. Som una ciutat pionera en aquest sentit. Vam rebre una subvenció de la Generalitat de Catalunya per poder fer la retirada de tot l'amiant dels edificis públics i privats de Badia del Vallès. Mm. El compromís del govern actual de la Generalitat és arribar fins al final amb la retirada i, per tant, el que farem serà una primera intervenció, que estem en procés per poder fer la licitació perquè es puguin presentar les empreses i retirar l'amiant en 115 edificis i després farem una segona fase amb una retirada de 38 comunitats de veïns que haurem de retirar l'amiant i reposar en un altre material. Estem parlant de galeries, de baixats i de teulades que no tenen ús i que, bueno, que tenen una creació que es va crear a Badia fa 50 anys. De fet, l'any vinent farem 50 anys com a ciutat i, bueno, som una ciutat d'acollida que en el seu moment va crear-se per donar oportunitats a moltíssimes persones que venien d'arreu d'Espanya. Som el clar exemple d'ascensor social on famílies molt humils, molt treballadores i molt lluitadores doncs van aconseguir oferir, en aquest cas, als seus fills i filles doncs una millora en les seves oportunitats i avui dia podem dir amb el pit ben alt doncs que tenim grans ambaixadors com l'Antonio Díaz Almagopop, el Sergi Busquets, la consellera de Menor, o altres i altres persones anònimes que han creat la seva vida aquí a Badia. A vegades la ciutat no té una imatge en positiu, tenim un estigma que intentem treure'ls amb aquestes notícies tan positives. Hi ha moltíssima gent que opina negativament de Badia i ni tan sols l'ha trepitjat, només ha passat per la C58 i ha vist els edificis. Per tant, jo animo a tots els oients a que vinguin a Badia, que facin ús del comerç local i també aprofito també aquests dies que són tan importants de venir al mercat municipal de Badia, que és un mercat exemplar a la comarca del Vallès Occidental, referència no només per la seva qualitat, sinó també pel seu preu i que segurament que molts oients del Vallès Occidental el trepitgen.
Perquè si ho entenc bé, alcalde, aquest és un altre motiu per prendre la mesura que han pres amb les cases d'apostes, d'alguna manera millorar la imatge del municipi?
Clar, evidentment. Nosaltres lluitem contra aquest estigma i, de fet, una de les coses que volem fer l'any 2025, que farem aquest 50è aniversari, és retromanatge a totes aquelles persones que va acollir Badia, que en clau de memòria democràtica, que van intentar buscar un futur millor per la seva família i que avui dia són totes aquelles persones, gent gran que viu a la ciutat, doncs molt orgullosa de la seva, del seu origen i de la seva trajectòria vital, en aquest cas, a un municipi que els ha donat l'oportunitat. El 75 va morir Franco i va néixer a Badia.
L'alcalde de...
Digui. Molt important. No, que crec que és algo molt important, perquè podríem dir que som la primera ciutat democràtica que neix al país, per tant, bueno, hem de treure pit d'això i de totes aquelles persones que formen la ciutat.
El Josep Martínez València és l'alcalde de Badia del Vallès. Alcalde, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, que tingueu bona entrada d'any.
Igualment.
I una forta abraçada
Igualment.
A tots aquells que feu la ràdio pública i en català.
Moltíssimes gràcies, alcalde. Bon dia, quasi molt bé. Bé, aquesta decisió que ens havia creat atenció i que volíem comentar avui. David.
Molt interessant aquesta notícia i dona molt de joc, no? Però primer jo crec que s'ha de contextualitzar. L'alcalde deia, diu, és la primera ciutat postfranquista de Catalunya. No. Badia és un experiment franquista. Es dissenya entre els anys 60 i 70 per acollir i fer de ciutat dormitori de tota l'onada migratòria que ve del reste d'Espanya. Es fa una ciutat artificial agafant un tros de Barberà i un tros de Cerdanyola. Es dissenya amb un perímetre que és el perfil d'Espanya vist des del cel. Imaginem-ne si el disseny està pensat. I bé, i és veritat, doncs, que té una evolució d'una ciutat molt complicada cap a una ciutat millor. Ha dit una cosa que és molt interessant i que és cert, jo que sóc que visc al Vallès ho sabem, el mercat municipal de Badia realment és un mercat municipal sensacional i amb uns preus molt assequibles. Però la decisió que ha pres...
aquí anàvem.
A la decisió que ha pres, després d'aquesta contextualització, jo crec que dona molt de joc. Primer, això es pot prendre per
mai més ben dit.
Per una anomalia molt anòmala, que és que tots els locals comercials, fruits d'aquesta història, són de l'Ajuntament. Això, vaja, és una anomalia que jo no la puc jutjar positivament, no? I després la cultura aquesta de la prohibició perquè molesta. Val? Jo crec que això, doncs... a veure, jo no defensaré les cases d'apostes, evidentment, i sé perfectament que són uns centres de difusió de ludopatia i de blanqueig, exactament com la loteria i la grossa de Nadal. Exactament, però només que a més petita escala. Val? Exactament el mateix. Llavors decidim, l'Ajuntament decideix que hi ha una activitat que no li interessa. Bueno, doncs, d'acord, jo crec que això doncs, entra molt en discussió. No? És com, per exemple, saltant aquesta política de el que no m'agrada ho prohibeixo, encara que sigui legal, perquè les cases d'apostes doncs, són legals en aquest país. Ho prohibeixo, no? Com aquí a Barcelona ara es fa la xorrada aquesta de prohibir les estufes a les terrasses. Bueno, doncs és aquesta cultura de l'administració doncs, que va d'acord amb els gustos i que prohibeix el que li dona la gana i, doncs, en general, doncs, hi ha una regla que s'haurien de posar tots a la porta de l'administració, diu, com a mínim no molesteu. I això és el que passa, no? I la pregunta que jo li hagués pogut fer en aquest alcalde és, i heu prohibit vendre loteria i la grossa de Nadal a la ciutat Badia? Perquè és això, però molt pitjor.
Cert.
Sí, però no. És a dir, crec que no és igual un sorteig que es fa un cop l'any que el fet de baixar el portal de casa i estar envoltat de locals de joc. És veritat que ara mateix, amb la proliferació del joc online, la veritat és que tothom té al seu abast el risc, no? Si més no, de caure en una addicció al joc. Però no...
Moralment, perquè és millor la loteria que un...
No, evidentment.
Un joc d'apostes de lo que sigui.
Una patologia es pot desenvolupar tant amb la qüestió de la loteria de Nadal com amb un local o com amb un mòbil online. Però em sembla que el tipus de reclam, per la freqüència amb la qual tu t'ho trobes davant, no és el mateix. Jo diria,
la loteria multiplicat
entre altres coses, sí, però entre altres coses, perquè en els jocs d'apostes, en les cases d'apostes, aquestes apostes són no diàries, sinó a cada hora. Tu tens un rendiment o no d'aquella aposta que estàs fent, no? I en el cas de la loteria de Nadal estem parlant d'un cop l'any.
No, la loteria quan funciona generes... tot l'any. No, la loteria funciona tot l'any i la grossa funciona tot l'any.
No, però com que has dit la grossa de Nadal, no, en concret, és...
I la primitiva. La grossa...
la catalana,
Però sí. És... Evidentment hi ha molts tipus de joc. El que sí que em sembla destacable és que... A veure, primer de tot anar a l'origen dels fets, és a dir, que el millor, la millor tasca preventiva és anar a buscar reduir, no, aquelles condicions que generen vulnerabilitat en la població. No? Si estem parlant de la ciutat de Badia del Vallès, doncs, que té una renda de població mitjana inferior, no, a la mitjana, doncs segurament la millor manera per evitar que una població tingui elements de risc és anar a buscar aquests factors de pobresa, aquests factors de desigualtat, aquests factors que tu t'exposen més, no, a aquest tipus d'addiccions. De totes maneres, sota el meu punt de vista, si un municipi té les condicions, doncs, per poder decidir en el 99% dels locals que tu instal·les una activitat i no una altra, doncs millor que siguin activitats que no suposin un risc per a la població que no pas unes que sí que ho siguin. No. Dit això, també m'agradaria apuntar una cosa perquè em genera curiositat, no, el discurs de l'alcalde de Badia, Josep Martínez, que és del PSC, no? M'hagués agradat preguntar-li què en pensa del Hard Rock, no? Perquè el seu partit, fins ara, ha defensat el Hard Rock. És veritat que té un acord amb Comuns i Esquerra per reduir els privilegis, o sigui, per eliminar els privilegis fiscals al joc, però al mateix temps, i això el govern ho argumenta en base legal, ha de continuar tramitant el PDU, i continua tramitant-se el PDU. Però sí que és veritat que els detractors del Hard Rock justament han argumentat que un complex on no només hi haurà casinos, però sí... que es preveu en casinos, doncs genera des de problemes de salut mental a problemes delinqüencials al seu entorn. Vull dir que realment el discurs de l'alcalde de Badia entra una mica en xoc el discurs oficial
és només la primera contradicció.
Fins que ha hagut de pactar amb Comuns i Esquerra.
L'alcalde ho ha dit en versió amable, però, diguéssim, és una decisió de neteja de cara, una decisió propagandística amb això. I això, ja insisteixo, no vaig a defensar les cases d'apostes, perquè, a més, crec que forma part d'un sector del joc molt més ampli, però aquesta presa de decisions arbitràries per qüestions simplement de propaganda d'un municipi, i insisteixo, pot ser això o pot ser allò de les estufes a Barcelona, em sembla una pèssima praxis política.
Paco.
Bueno, és una gran hipocresia, no?, a tot el món i aquí a Catalunya. I a mi em sembla molt bé, jo estic en contra de les cases d'apostes, no?, em sembla una situació escandalosa, però tot el conjunt ho és, no?, però no passa res perquè és un gran negoci per l'Estat, no? I si Catalunya fos independent seria un gran negoci per l'Estat català, des de la grossa, etc. És a dir, tenim tota la setmana una quantitat d'apostes possibles a fer, la primitiva, Euromillón, la quiniela, la loteria, etc. No? I és el major operador d'Espanya, és a l'Estat. Després això arriba als catalans indirectament o no arriba, és igual.
El que li toca el premi política. Cada vegada, el major premi és a l'Estat.
És a l'Estat, no? Si és un negoci, però també per la Generalitat de Catalunya, un negoci, des del primer moment es va voler fer una entitat de jocs i apostes, vull recordar, no? És a dir, que es volia repartir el negoci, no? Per tant, de què estem parlant, no? D'algú que ningú farà res, no? I després, amb el sector privat, grans famílies de l'alta societat, de tot el món, no? No només la màfia han entrat amb el tema del joc, perquè mouen milers i milers de milions d'euros, no? Amb la qual és una goteta, no? És a dir, la gent seguirà jugant, ens seguirem aprofitant els ciutadans de gent que té la ludopatia o la gent que juga, els bingos, etc. No? És a dir, és una batalla perduda, no? Com altres batalles, però està molt bé, no? És a dir, des de fa molts segles, no, el joc és una de les activitats habituals de l'ésser humà.
Sí que és veritat, Mila, que en els últims temps hi ha hagut una certa explosió de les apostes. Per exemple, als Estats Units, no? Les apostes esportives. M'explicaven un dia que quan veien que aquí a la mitja part dels partits de futbol tu tenies anuncis de Bet & Win i tot això, els ulls se'ls hi posaven en blanc, dient, ui, això ho hem de copiar.
Clar. És que, a veure, de tot el que s'ha dit fins ara, dos o tres coses que a mi jo no hi estic d'acord. Una, tots els negocis són legítims i sobretot són negocis tan lucratius com aquest, sí. fins al punt de que no facin mal a la gent. Clar. Quan s'adverteix que es genera un problema de salut pública, s'ha d'intervenir. Igual que podríem deixar que no hi hagués normes de tràfic i que tothom anés a la velocitat que volgués, perquè tothom és responsable, però hem posat límits de velocitat, oi? I, per tant, hem d'establir certes normes.
Les loteries oficials
deixa'm acabar,
generen ludòpates?
Sí. Ah. També, però deixa'm acabar, perquè si no em deixes acabar no podràs replicar-me. Almenys el que jo digui, el que tu imagines, potser sí, però el que jo digui no. Llavors, aquest és un tema. L'altre, això és una goteta per propagandisme i, per tant, no podem fer res. Amb aquesta regla de tres, com que els problemes són tots molt grossos, no faríem res mai per cap problema, perquè sempre són molt grossos els problemes. I el que diuen aquells que se'n beneficien és que no es pot fer res, que això és de sempre i que això no es pot canviar. L'últim informe que ha fet, publicat a la cadena, a la revista científica The Lancet, a l'octubre, aquest mateix any, el 24, és a l'octubre d'aquest any, estima que al món hi ha en aquests moments 80 milions de persones addictes al joc. Una persona addicta al joc és una desgràcia per una família. Afecta com a mínim a 6 altres persones a part d'ell, que sol perdre la feina, que acaba en una malaltia mental i que necessita un tractament urgent. El 46% dels adults que participen en apostes poden entrar, quan juguen més de 4 vegades al mes, en una situació de risc. I això està ja molt estudiat. Afortunadament ja tenim ciència que ens diu de quina manera es produeix això. És veritat que les tragaperres és ja una forma antiga de jugar i que estan en decadència. De fet, fa 5 anys exactament, o 6 anys, es va observar que a Madrid hi havia una gran proliferació de casinos de barri, que en deien, que proliferaven, curiosament, als barris més pobres, i que a tocar a cada carrer hi havia un casino d'aquests. No és casualitat que en el temps que estaven creixent les apostes esportives que estan a través d'internet, al mateix temps creixessin les tragaperres. Però on creixien? Creixien en aquells barris on la gent vulnerable era més aviat la gent més gran, la gent que baixa, la senyora de casa seva, que es gasta la pensió en la màquina tragaperres. Llavors es va decidir regular la ubicació. El que fa Badia del Vallès simplement és donar un pas més, donant que ells tenen una situació excepcional que els hi permet intervenir perquè l'Ajuntament té la propietat dels locals comercials. I dins d'aquesta autonomia municipal que tant defensem per altres coses, l'Ajuntament de Badia decideix, d'acord amb els seus veïns, que faran aquesta limitació. I a mi em sembla molt bé. I em sembla elogiable. I em sembla que és responsable que un alcalde ho expliqui i digui per què ho fa. I criticar i dir que això és propagandístic és també com dir qualsevol cosa que fem que sigui una cosa per millora de les coses, podríem dir que són propagandístiques. Tot el que es fa en política es pot tachar de propagandístic, però no té per què ser. Hem d'analitzar si objectivament comporta o no un benefici per a aquells a les que va destinades, no per a aquells que escolten o que parlen a través de Catalunya Ràdio.
David.
Allò que vull posar de manifest és la hipocresia que hi ha amb això del joc. És a dir, si el joc és dolent, ho és en tots els aspectes. I jo puc estar d'acord. Jo crec que és un problema que té aquesta societat amb dos vessants, no? Amb la dels ludòpates i amb la de molta gent que situa una esperança de la seva millora de vida amb una cosa que és una estafa. Però que el principal operador del joc i el principal beneficiari de molt del joc en molts països, però en aquest particularment, és les administracions. Val? I això és una contradicció doncs molt divertida, i que aquesta simple cosa, que és una petita operació propagandística a Badia del Vallès, jo crec que permet elevar una mica la teoria, però és així, eh? Vull dir, jo la gent no sé si ho sap.
Sí, però jo crec...
No sé si ho sap,
si només
gent...
hi hagués...
Deixa'm acabar a mi.
Sí, ara sí.
la loteria, a part de que tens una estadística de que et pugui tocar absolutament irrisòria, passa perquè és un impost pagat voluntàriament, on es queda directament el 30% a la saca d'això, un 20% dels premis a la saca d'Hisenda, i tots els guanys dels números que no s'han vengut. Per tant, diguéssim, el 60%, o més o menys, o més, de les loteries se'ls queda l'Estat. Vale? És aquesta el truc. Jo ja sé que molta gent és una tradició i tal, i que hi ha penyes de loteria i que hi ha jubilades que es gasten els diners de la pensió en loteries, etc. Però, diguéssim, el problema del joc aquí, el principal operador és les administracions i l'Estat.
Digues, jo... Ara em deien justament que l'any passat la Grossa va vendre 2 bitllets guanyadors i tota la resta, doncs...
Perdó, I després tot el que hi ha associat, com per exemple el blanqueig de diners que es fa a través de les loteries, del joc, etc.
Jo distingiria aquí, a veure, en el pla científic s'ha discutit molt sobre si era possible promoure un joc responsable. Hi ha experts que diuen que no, que en realitat el joc és crear una tentació de, sobretot en un món com el que vivim ara, que és un món en el que no hi ha dreceres, l'elevador social s'ha aturat i molta gent té unes expectatives d'èxit que no podrà aconseguir mai en la vida, el joc es converteix en una drecera il·lusòria. Perquè la majoria de les vegades, clar, sempre toca algú i, per tant, això serveix d'ham, perquè els demés pensen que també li pot tocar amb ell.
Tard o d'hora.
I llavors es promou un joc responsable. Jo m'imagino un món en el que només hi hagués les apostes legals establertes, la ONCE, les loteries i la Grossa, diríem, i probablement no seria un món de tant risc. Entre altres coses, perquè la criminalitat associada al joc no està associada a les loteries de l'Estat. Segon, si algú s'ha de beneficiar d'una afició que no sigui ludòpata, sinó que sigui un joc responsable, a mi em sembla bé que sigui l'Estat, perquè això va en benefici. Mira la publicitat de la Grossa. La publicitat de la Grossa és el que tu jugues, ho jugues per la teva il·lusió, però va redunda en benefici dels programes socials.
Llavors, és que aquí,
sí, impost voluntari, però és voluntari. Tu no obligues a ningú a comprar la loteria, òbviament. Després, per tant, aquí quan es diu que quan el que s'intenta és criminalitzar el joc, però adreçar, dirigir els efectes criminalitzadors cap a l'Estat, en realitat es fa trampa. Perquè tota la criminalitat associada al joc està més aviat associada als casinos, a les apostes. I deixa'm dir una altra cosa, acabo en seguida. En realitat, en aquests moments, l'Estat tampoc és el gran recaudador. A Espanya ho és perquè tenim les loteries, etc. Però el negoci més important en aquests moments són les apostes esportives. I moltes d'aquestes apostes esportives... No se sap ni qui les controla.
És veritat que amb la qüestió de les apostes esportives, ho dèiem abans, vull dir, als Estats Units, des que es van legalitzar ara fa uns quants anys, hi ha hagut un boom. Vull dir, i un tio ens està mirant, i no és per riure, però vull dir, no només apostes pel resultat del partit, Vull dir, pot resultar en quantes faltes farà fulanito, quants gols marcarà
en termes
aquell,
matemàtics...
a quin minut, si el minut és parell o imparell, vull dir que és...
En termes matemàtics i de repartiment de premis i d'estadística, les apostes esportives són molt més honestes que la loteria. En termes de matemàtics, de probabilitats i de,
no,
i de,
jo només afegir,
perquè jo no estic defensant aquest món.
Perdona, és que acaba de dir una cosa, que no es pot acceptar de cap manera.
Com es pot dir? Així,
que no, perquè la loteria no enganya a ningú de quantes probabilitats, només cal fer matemàtiques i qualsevol. I totes les escoles i tots els instituts fan un problema alguna vegada en la seva assignatura de quantes probabilitats tens de que te toqui el gordo de Navidad. A veure, no diguis que no diguis que ara les apostes aquestes, que són la majoria il·legal, són més honestes que les de l'Estat, per favor, que està regulat.
Matemàticament té moltes...
Que tingui infinita... més possibilitats, home, més clar, de guanyar, d'acord, però no que sigui més honesta.
La matemàtica?
La honestitat és dir si pots guanyar o no. La honestitat és enganyar.
No, en el joc no. La honestitat és un concepte que no forma part del negoci del joc.
Vale, doncs llavors per què el defenses?
No, jo no el defenso. Hòstia. Jo no estic defensant. No, jo crec que al revés, jo no estic defensant per res. Jo no
pues
jugo...
Per no defensar-lo...
Jo no jugo...
Per no defensar-lo, Déu-n'hi-do,
Si no em regalen un bitllet de loteria, no en compro ni un.
Jo crec que en el nivell, d'agressivitat de la publicitat que es fa, no?, d'aquestes apostes, sigui per una banda la loteria o sigui per l'altra banda aquestes apostes de joc online, es veu també quin és el grau d'honestedat o de perillositat a la qual t'exposes. Jo crec que la Mila ho explicava molt bé, o sigui, he fet una radiografia perfecta. La indústria del joc, el que s'alimenta sobretot és de la vulnerabilitat. Per això insistia, en el cas de Badia, però en el cas de qualsevol barri on hi hagi una renda de població que estigui molt per sota de la mitjana, que aquí l'ideal és anar a l'arrel del que provoca aquest caldo de cultiu, no? I per alguna cosa, doncs, intel·ligentment, les cases d'apostes s'instal·laven doncs, o s'instal·len o intenten instal·lar-se en barris on creuen que hi ha una major vulnerabilitat, perquè en aquesta vulnerabilitat està una actitud més procliu a acabar amb una addicció, cosa que em sembla absolutament pervers. Jo també sóc partidària de, encara que hagi posat el dit a la nafra en la contradicció que pugui tenir l'alcalde de Badia amb el que defensa el seu propi partit, amb el que ha dit el seu propi partit del que representa o no representa el Hard Rock, al final la pregunta és si ha pres una decisió que servirà per protegir o no els seus veïns. I al final no em sembla tant una prohibició. Tu, si tens uns locals que són de la teva propietat, pots posar les condicions que tu vulguis a l'hora de prioritzar uns determinats negocis o no, i pot ser que una de les clàusules sigui que no siguin negocis que provoquin un dany, sigui a la salut o sigui en l'entorn de la teva població. I després, una dada més a afegir a les que ja posava sobre la taula la Mila, i estem parlant de dades territorialitzades a casa nostra. A casa nostra, un de cada cinc persones que són addictes al joc tenen entre 18 i 25 anys. Cada vegada s'estan iniciant el joc més, gent més jove, i fins i tot estem parlant de més d'un 3,5% dels addictes al joc en aquests moments tenen entre 16 i 21 anys, cosa que demostra amb com aquest tipus d'apostes online especialment, no? Que insisteixo, són capaces d'arribar a qualsevol persona, tingui l'edat que tingui, a través d'un telèfon mòbil i una publicitat agressiva a la qual s'ha intentat posar un control en els últims anys, no? Perquè això s'ha intentat regularitzar. És molt difícil.
S'ha regulat, perdona que t'interrompi, s'ha regulat, per exemple, que no es pugui oferir diners per fer les primeres apostes, que al principi regalaven diners als nanos.
Clar, i que no es puguin fer anuncis...
les primeres apostes.
Que no es puguin fer anuncis en determinats horaris.
Pareu un moment, digues ara.
La població infantil, no? O la població jove, doncs és més susceptible de poder rebre l'impacte d'aquests anuncis. Això també s'ha intervingut, això. I serà per alguna cosa.
Dic, ara vaig amb vosaltres, però abans, Paco.
Bueno, mira, amb aquest tema de les apostes jo estic totalment d'acord amb el que ha fet l'alcalde. Em sembla bé i m'agradaria que no haguessin cases d'apostes al carrer, no? Sé que sóc conscient que és impossible prohibir el joc, però mira, la gent rica no juga. Juga als casinos com veiem a les pel·lícules o el que podem veure si vas a un casino, no? És a dir, és gent amb moltes possibilitats. La gent amb diners no necessita, perquè al final què és el joc, no? És fer-te la il·lusió que els problemes que tinguis pues, els resoldràs jugant o que podràs millorar la teva qualitat de vida, no? Si tens sort que et toca, no? És tan senzill com això, i això és molt, com deia, és molt antic, no? Després n'hi ha gent que és viciosa, no? Que és un vici, no? Que és ludòpata, no? Com la gent que es beu moltíssim o gent que té drogues, etcètera, etcètera, no? Amb la qual cosa és un tema que està molt estudiat, que efectivament pues, n'hi ha quantitat de llibres, articles, informes, etcètera, i no n'hi ha una solució fàcil, no? Que fa prohibició total, llei seca, com als Estats Units, no té resultat, i a més amb un món global globalitzat com el que vivim, doncs efectivament amb un mòbil tu pots jugar, no? És a dir, que és fàcil fer-ho, no? I cada tipus de joc té característiques diferents, no? I fa il·lusions diferents, però uns és més immediat, com les cases d'apostes, no? O si jugues a la primitiva, doncs tens que esperar un dia o el mateix dia ho saps, i altres, doncs, tardes més.
Hem d'anar a publicitat, però abans, David.
Res, a mi no és més... venia de gust posar sobre la taula l'enorme contradicció que hi ha entre determinades polítiques públiques i declaracions i principis públics, eh? És a dir, passa en el camp del joc, passa en el camp del tabac, passa en diferents camps on es considera que una activitat és dolenta, però que la principal beneficiària d'aquesta activitat dolenta doncs és l'administració i tal. Jo crec que això és una gran hipocresia, eh? Senzillament ho volia posar sobre la taula partint d'aquest petit tema de Badia del Vallès, perquè crec que és interessant.
Breument,
no és una contradicció, són estudis també fets durant molt de temps i per equips científics. Això, per exemple, en el cas del tabac, està demostrat que baixa el consum de tabac incrementant el preu. Aquesta és una de les mesures que es proposa, la OMS mateix proposa una d'aquestes mesures, que indirectament això es faci a través dels impostos i sigui...
I és el primer beneficiari de qui fuma tabac en aquest país.
Tornem a dir beneficiari, per què? Beneficiari, tot el que recauda, tot el que recauda en diners del tabac no arriba a cobrir les despeses sanitàries que causa el tabac, les morts que provoca, les baixes laborals que provoca de la gent que té càncer de pulmó, EPOC i altres malalties. Ni de lluny, amb els diners que recapta a través del tabac, paga lo que costa el tabac a la societat.
Desgraciadament...
O sigui, que estàs parlant d'una manera que és que no tens en compte tots els elements.
Sí, que estic en compte.
Perquè és molt fàcil dir el principal beneficiari és l'Estat. Beneficiari de que s'ho embotxa, que s'ho van a jugar al casino.
És purament recaptatori,
però per fer què? Perquè l'Estat també gasta després en hospitals, i aquests hospitals s'omplen de malalts de tabac.
Forma part de tota la panòplia recaptatòria.
L'altra cosa que volia dir, per què tenen més èxit i tant d'èxit les apostes deportives en els adolescents i les tragaperres en les senyores i els senyors grans? És una qüestió de mecanismes cerebrals de la recompensa. Una loteria que tu la compres el dia 1 de desembre i que estàs a esperar el dia 22 a veure si et toca, té un mecanisme de recompensa molt retardat. Difícilment genera aquest mecanisme de recompensa risc d'addicció, difícilment, perquè hauries de jugar cada dia perquè això sigui així. Lo que genera l'addicció és una alteració del mecanisme cerebral de la recompensa, que ha de ser immediata, com és en les drogues. Totes les drogues tenen un factor de recompensa immediata. Llavors, les tragaperres, tu vas posant el diner i tens aquesta recompensa
instantània,
immediata. I això genera aquest circuit i aquesta alteració cerebral, igual que si te dopessis amb una altra droga. I lo mateix passa amb les apostes esportives, que estan obertes 24 hores al dia i pots jugar 24 hores al dia. Cal conèixer les coses, també, per poder...
Sí, cal conèixer, però vull dir, l'estímul, que és veritat, que és el joc, el que dona és aquest estímul, en el cas de la loteria és diferent, evidentment, de la immediatesa, però hi ha molts altres factors, el compartir números,
podries dir que fins i tot és bonic, mira, jo en regalo. Això podries dir que és bonic, no?
Quants bitllets has comprat aquesta
loteria?
No, jo 6,
mira, un per cada membre de cada família, 6 bitllets.
Passen
2 minuts de 2:15.
Sí, que tu creus...
Espera. Aquesta hora sempre donem veu a una bona causa. Avui, en nom de Nexe Fundació, saludem la Maria Fernández Vidal. Bon dia, Maria.
Bon dia, Frederic. Sabies que ja fa uns anys que Nexe Fundació publica un calendari solidari? Aquesta iniciativa va sorgir de les mateixes famílies i enguany he tingut el plaer de participar, i la veritat és que conèixer l'Augusto i la Sol i les seves famílies durant la sessió de fotos va ser una experiència que guardaré sempre al cor. Els fons que es recullen amb la venda dels calendaris es destinen als projectes de Nexe Fundació per millorar la qualitat de vida dels infants i els joves amb pluridiscapacitat. A més, un 5% de tot el que es recull va destinat a una causa solidària addicional que també sumi en la millora de la qualitat de vida dels infants. Aquest any el projecte escollit és la humanització hospitalària de l'Hospital de Sant Pau. Si voleu col·laborar, podeu adquirir els calendaris a la secció Regals Solidaris de la pàgina web de Nexe Fundació.
Nexe Fundació. El matí de Catalunya Ràdio.
Connectem ara amb el Cort Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
Hola, com va? Bon dia. Estem en plenes festes, eh? I és el moment més esperat per ajuntar-nos amb els amics, la família o els companys. I no hi ha res millor que preparar-ho tot amb el Cort Inglés. Mira, hi trobaràs tot el que necessites, des del vi preferit del teu pare o el cava de la teva cunyada, fins als torrons i els dolços de Nadal que agraden tant a l'àvia. Ai, els ibèrics més selectes, formatges, marisc, peix i la carn més tradicional d'aquestes festes. Ah, per cert, si no et ve de gust cuinar, ho pots agafar tot cuit a plats preparats. Ahir també pots reservar amb antelació la comanda a la botiga, a la web o a l'app i anar-ho a buscar el dia que et vagi bé, acabat de fer, sense haver-te d'esperar. A Supercor, Hipercor i el supermercat El Cort Inglés. Ah, i una cosa, recorda-ho, demà, 31 de desembre, les nostres botigues estaran obertes de 9 del matí a les 7 de la tarda amb motiu de l'horari especial de Nadal. I això és tot per avui. Fins demà.
El matí de Catalunya Ràdio.
012, la millor resposta.
Estic intentant enviar un missatge a la teva germana, però no me'n surto. Més Digitals és un pla de xoc contra la bretxa digital que s'ofereix a tot el territori de Catalunya. Si vols millorar les teves competències digitals bàsiques, hi trobaràs tres opcions disponibles en funció del teu grau de coneixement. 15 hores de formacions presencials i gratuïtes en què aprendràs a fer servir el mòbil per demanar cita per anar al metge, fer fotografies o comunicar-te amb la família i les amistats, entre d'altres. Truca al 012 i informa-te'n. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Oferta-se de Nadal.
És d'amor? És d'estalvi. Amb l'oferta-se de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons. Com la segona unitat al 50% de descompte del préssec en el Almíbar Eroski de 480 grams a 99 cèntims i la segona unitat amb el 70% de la pinya del Monte Arrudanxes de 510 grams a 1,20 €. Caprabo, amor etern a l'estalvi.
És que ni per al dinar de Reis pots deixar el mòbil tranquil?
Papa, estic contestant un correu de la feina perquè sóc el Chief Project Manager i...
Doncs el pare del Chief Prosper Manassin et diu que a taula no s'utilitza el mòbil. Ok?
Ai, papa, que pesat.
Cada Nadal torna el Niño. 6 de gener, sorteig extraordinari del Niño amb 770 milions en premis. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Missió Super 3, en marxa.
Tot a punt!
Ara ens podrem veure sempre!
Això vol dir que som supers?
Que guai!
La Patrulla Peluda, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
Aquest Nadal a l'INEF Barcelona torna tot Esport 360, l'espai lúdic esportiu per infants, joves i adults.
Us hi esperem del 2 al 5 de gener. Podreu fer tot tipus d'esports i jocs amb els principals clubs i esportistes del país.
Entrades gratuïtes a totesport360.cat. Gaudim en família.
Departament d'Esports, Generalitat de Catalunya.
Ara ve Nadal.
Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Continuem la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio, en David Madí, Paco Maruenda, Milagros Pérez Oliva i Sara González. Avui, el diari La Vanguardia posa en portada un primer termini concret perquè el Tribunal Constitucional resolgui l'amnistia sobre Carles Puigdemont. Ens situa el proper mes d'octubre. Pol Foradada, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Això vol dir que haurà passat gairebé un any i mig des que el Congrés va aprovar la llei d'amnistia.
Sí, perquè fent números ràpids, fa mig any que la llei es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat, per tant, mig any que està en vigor. Recordem una llei que donava dos mesos de termini màxim als jutges per tal d'aplicar-la, i falten 10 mesos pel mes d'octubre. Per què el Constitucional té marcat aquest mes d'octubre del 2025 al calendari? Doncs perquè entre el 28 i el 31 d'aquell mes se celebra al Madrid, i l'organitza el Constitucional, la Conferència Mundial de Justícia Constitucional. És un esdeveniment que segurament molts de vosaltres no sabíeu ni que existia, però pel TC evidentment és molt important. Sap que té tots els focus apuntant-li amb aquest tema i s'ha proposat arribar a aquesta cita amb la carpeta de l'amnistia enllestida.
Aquesta és la data límit per arribar i per tenir aquesta carpeta, com deies, Pol, però per què esperar 10 mesos? La pregunta és per què no resoldre-ho ja.
Doncs perquè, segons explica La Vanguardia, citant fons del propi Constitucional, queden abans diferents passos per resoldre el que serà la mare dels ous, que es deixa pel final, que és el cas de Puigdemont. Primer s'ha de decidir sobre la recusació del magistrat José María Macías, és del sector conservador, i s'ha de decidir si pot participar o no en la deliberació de l'amnistia. I no està clar perquè quan era vocal del Consell General del Poder Judicial ja s'hi va pronunciar, i això ho pot fer incompatible. El TC també ha de resoldre recursos, n'ha presentat un al Tribunal Suprem, bàsicament ha de decidir doncs com aplica aquesta llei, i vol que el TC li marqui una mica el camí, o s'ha de resoldre també recursos com el que ha presentat el Partit Popular. Quan tot això estigui resolt, el TC es podrà centrar sobre la interpretació de la malversació, que aquesta és la clau. Aprofitant el redactat final de la llei, és on els jutges estan posant més traves.
Aquest és una mica el calendari, aquests són una mica els terminis que hi ha per resoldre aquesta carpeta. Paco, com ho veus?
Bueno, el resultat ja sap, no?, que serà declarada constitucional, i totes l'únic que tenen és que vestir, no? És l'únic que es té que fer. El Tribunal Constitucional s'ha convertit en un òrgan polític, no?, i retrotrau el que va passar amb el Manuel García Pelayo, no?, amb la famosa sentència de Rumasa, no? Llavors, l'únic que Conde Pumpido vol deixar fora a Macías, no?, perquè així ens intenta donar la imatge de que el resultat ha estat més favorable encara a la posició del govern, no? Vull recordar de que fins que el president del govern va comprar la seva presidència del govern amb el tema de Junts, no?, amb el tema de l'amnistia, el propi Sánchez deia de que era inconstitucional. Campo, que és jurista, que és, a diferència de molta gent que opina que no ha estudiat dret, no?, pues, va dir que era inconstitucional, per això s'ha autorrecusat, no? Llavors és una història, bueno, que ja sabem el resultat i veurem com Conde Pompidou pues, l'aconsegueix vestir, no? No té més recorregut, no? Altra cosa és de que és manifestament inconstitucional, tots els juristes diuen que importants diuen que és inconstitucional, jo tinc la sort de ser acadèmic de l'Acadèmia de Jurisprudència d'Espanya i tothom diu que és inconstitucional, però bueno, escolta, hem convertit el constitucional, hem transformat la justícia constitucional en una justícia partidista.
Sara.
Jo crec que és evident que hi ha una cúpula judicial que s'ha declarat en rebel·lia a l'hora d'aplicar una llei que està aprovada pel poder legislatiu i que això ho fa buscant que tingui un impacte polític evident. L'amnistia va ser el catalitzador per la investidura de Pedro Sánchez. Jo no parlaria ni comparteixo, com diu el Paco, que aquí es va comprar els vots de Junts, no. Aquí la política pacta. Aquí els acords polítics implica que dues formacions que són allunyades i que tenen una ideologia diferent, doncs intenten fer un joc de sessions per obtenir un benefici mutu. I aquí és el que es va produir. O sigui, Junts buscava l'amnistia per poder aconseguir que els seus dirigents polítics tornin a poder exercir en la primera línia i que, per tant, no pesi sobre ells ninguna, cap causa judicial i acabar amb la repressió i acabar amb l'exili. I en el cas de Pedro Sánchez, òbviament, obtenia 7 vots que eren clau, que eren determinants per la seva investidura. Aquí es produeix una paradoxa, i és que aquest catalitzador que falla, perquè el fet que Puigdemont estigui quasi un any més sense poder tornar a Catalunya perquè no se li aplica l'amnistia, té un impacte evident a la legislatura, perquè això suposa que Junts està intentant apujar el preu a la factura de Sánchez per donar-li suport, però al mateix temps tampoc Puigdemont pot prescindir en aquests moments de Pedro Sánchez. És a dir, no tindrà Junts un context millor sense Sánchez perquè aquesta amnistia se li acabi aplicant a Puigdemont. Si això que diu el Paco passa, és a dir, si arriba un moment en què el TC avala l'amnistia, se li aplica sobre Puigdemont i Puigdemont pot tornar, aleshores sí que no hi haurà res que lligui a Junts al Partit Socialista, perquè ja tindrà l'amnistia i, per tant, podrà jugar al Congrés en termes d'igualtat, és a dir, sense exili, sense presó, i, per tant, podrà negociar única i exclusivament en termes ideològics, que és el motiu pel qual en aquests dies estem veient un apropament de Junts i el Partit Popular, que és diferent al de fa un any, és a dir, hem vist durant aquests anys, fins i tot en els anys de repressió, a Junts coincidir en votacions amb el Partit Popular al Congrés. La diferència respecte a ara és que hi ha una actuació coordinada. És que en les últimes setmanes hi ha hagut una negociació, òbviament, entre partits polítics que tenen uns interessos econòmics, uns interessos ideològics que poden ser legítims, i, per tant, han operat conjuntament. Però, o sigui, la gran paradoxa és aquesta. Uh-huh. És a dir, interessa que s'apliqui l'amnistia i a Pedro Sánchez li interessa que es compleixi allò que ha aprovat el Congrés dels Diputats, però al mateix temps, en el moment en què s'apliqui l'amnistia, deixarà d'existir el vincle que fins ara lliga a Puigdemont i a Junts a una legislatura on Pedro Sánchez sigui president.
Jo crec que aquest termini de l'octubre és un termini que de punt final, en tot cas. No, jo crec que molt abans, de fet a la primavera, el Tribunal Constitucional, és veritat que ha de tota una sèrie de passos, que ha de decidir sobre recusacions, tota una sèrie de recursos, fins a 54, em sembla, que s'han presentat des de diferents bandes, però que al final seran un, perquè s'aplicarà la mateixa lògica a tots, però que es començarà a dilucidar això a la primavera. Aquesta història de l'octubre amb la convenció aquesta...
Però potser les portes de l'estiu, com va passar amb els indults.
Però això, pel Partit Socialista el desgast ja està fet, el desgast que pogués tenir aquesta història ja està amortitzat. Però, en canvi, tota aquesta història deixa una imatge molt tocada de la justícia espanyola. Perquè és un país on farà un any i pico que s'ha aprovat una amnistia democràtica, etc. No s'aplica perquè hi ha una rebel·lió i un xoc de poders dels jutges. Això es portarà fins a l'últim extrem i, com sentia el Paco, veurem l'últim episodi d'aquesta discussió, que serà el Tribunal Constitucional és anticonstitucional. Molt bé, fantàstic. Tota la imatge de la justícia espanyola quedarà tocadíssima de principi a final. Bueno, doncs endavant, Espanya
tocada
és diferent.
Tocada per què? Per què queda tocada? Per què queda tocada? Perquè em deixa suspès.
Perquè hi ha una rebel·lió sobre una decisió democràtica que et pot agradar o no et pot agradar, però hi ha una decisió democràtica que s'ha pres sobre això i hi ha tot un mecanisme judicial, perquè està dominat ideològicament d'una determinada manera, que vol posar posa tots els pals a les rodes, jugant políticament. Vam veure en el cas màxim, amb la negociació de l'amnistia, com els jutges anaven modificant les seves investigacions i anaven modificant el que feien en funció de la negociació. Vaja, això és una cosa...
De veritat, tu creus això?
Una justícia absolutament inacceptable, no? I, vaja, que queda...
No és una qüestió de creença, és una qüestió de fets.
De fets.
Déu-n'hi-do.
Això és de fets. Però, vaja,
m'agradarà
molt quan arribi un moment, Paco, aquesta idea del que el constitucional és anticonstitucional, la trobo meravellosa.
Ara vaig amb la Mila, però, Paco,
deies... No, és un tribunal polític, ha dit, que no... que és diferent.
Mila.
A veure, és que té molta gràcia, perquè quan el Tribunal Constitucional ha estat sense renovar no sé quants anys, precisament per evitar que hi entrés representants o magistrats votats per la nova majoria del Parlament, llavors era un Tribunal Constitucional legítim que prenia bones decisions i era equànim i era el que havia de ser el Tribunal Superior de la
cúspide. Tenia un president militant del PP, potser.
Que, potser sí. Ara que ja no és així, ja el Tribunal ja no és bo, ja està polititzat, ja no serveix, etcètera, etcètera. És a dir, aquí ja molt clarament, jo estic molt d'acord amb el David, de que... la víctima principal de tota aquesta guerra, la víctima principal és la justícia i és el Tribunal Constitucional, que seria una institució que hauríem de preservar, perquè si no tenim una institució amb la que remetre'ns al final per dirimir les diferents controvèrsies que pot haver-hi entre autonomies, entre autonomies i estat, i moltes altres de caire legislatiu, estem sense paraigües, diríem, no? Ho necessitem. Llavors, aquesta és una. L'altra... és que també estic absolutament d'acord que hi estem davant d'una situació de rebel·lió manifesta, organitzada, diria, no conspiranoica en el sentit de que no s'han reunit, a lo millor també, però no podem dir que s'hagin reunit en
és
una...
que no els hi cal, és una qüestió com exacte, la convicció del que fan. No,
tenen telepatia.
Exacte, no és allò del que pueda hacer que haga. Y que haga lo que pueda, desde donde pueda. Es lo que s'ha dit. És a dir, no cal. És una autèntica conxorxa d'aquells que tenen una ideologia comú o una afinitat comú política. I llavors cadascú, des de la seva posició, fa... És el que pensem, Paco. Tu pensaràs el contrari, però nosaltres pensem això. Jo penso això.
Intentar ser objectius, no? I mirar quan la major part de catedràtics, juristes,
no, tu abans has dit tots els juristes, has dit abans, cosa que te volia replicar. No tots, ni molt menys. Ni la major part dels més prestigiosos tampoc. Perquè n'hi ha de molt prestigiosos que no pensen com tu dius. És a dir, que no facis valors absoluts en el que no són valors absoluts. Pots trobar, ves al diari El País, ves al diari La Vanguardia, ves al diari Ara i trobaràs quantitat de llistes...
Perdó,
A més, ha estat àmpliament criticada la interpretació que es fa estirant-la com un xiclet del significat del delicte de malversació.
I perdó, i tècnicament una cosa molt important.
Ara vaig a topar, Codés.
Una cosa molt important. Després la llei està aprovada i és vigent.
Exacte.
El Tribunal Constitucional decidirà si és constitucional o no. Si decidís que no fos constitucional, veuríem com es reverteix tot el que s'ha fet. Però mentrestant és vigent i no s'està aplicant. Mentrestant és vigent i no s'està aplicant.
I imagino que el Paco no posa en qüestió el poder legislatiu.
Paco.
No, jo no poso...
El
jo
que voten els diputats, la majoria, no?
No, el que passa és que el poder legislatiu, com sabeu molt bé, no té sobirania total per fer el que vulgui. La Constitució és molt clara en aquest terreny i això és un tema pacífic, no?, que totes les...
A diferència del judicial, que pot fer el que li dóna la gana.
Tampoc. És dir, és la separació de poders. Home, jo entenc que des de la teva visió doncs ho veus així. Escolta, a mi el que m'hagués agradat és que s'haguessin fet indultos, no? És dir, jo crec que una forma de solució era fer indultos, que és una forma de força de l'Estat, de dir, escolta, vostè s'ha equivocat, ho ha fet malament, jo l'indulto, no? Aquest nou relat que feu, com si fos de que allò va ser una calçotada, no?, i no va haver una actuació contra l'ordenament estatutari i constitucional, em sembla increïble. La gent recorda el que va passar. David, és que la gent ho recorda, no?
I tant que ho recorda.
No, és que ho vam viure en primera persona.
Clar, jo recordo que els mitjans que representeu aquell dia deien una cosa i ara diuen una altra, no? És dir, que em sembla molt bé, tothom és legítim d'escriure o dir el que vulgui, no? Però l'esquerra socialista, no?, estava a favor que era una rebel·lió, no? I això estava representada pel senyor Pedro Sánchez, no?, que va dir que era una rebel·lió. Ara hem decidit que no, i creieu que no ho és. Escolta, perfecte, si no passa res, no? La gent que ens escolta dirà una, pensarà, bueno, pues ara diuen una altra cosa.
No ho era ni llavors ni ara.
Ah, llavors, què va passar? Què va passar exactament? A mi m'agradaria...
No, no, no entrem en aquesta discussió una altra vegada.
Un altre cop.
Perquè és molt incòmode, no? Perquè el bé a protegir és la continuïtat de Sánchez.
Està molt aclarit. Però jo volia assenyalar una altra cosa, que és agafant un fil del que deia la Sara, que m'ha semblat interessant, que són les paradoxes de la política. La política, que és molt complexa i que, a més, en un estat compost amb diferents nivells de representació i d'interessos pots arribar a ser molt rica o molt desquiciant en alguns moments. Fixeu-vos, jo crec que en aquests moments a qui més li interessa que es faci ràpid i el Tribunal Constitucional decreti que és constitucional l'amnistia
és
a Núñez Feijó.
I tant.
A Núñez Feijó. Perquè serà la manera en què ell ja ara comença a dir, ja fixa't com ha canviat de versió el seu portaveu, com abans deia que això era una banda de criminals, colpistes, i hoy ja són una força política que tiene representació en el Parlamento, cosa que ja és un avenç important, diríem, no? Amb la qual es pot parlar, diríem, no? Feijóo, jo crec que ha arribat a la conclusió, el PP, que amb l'aritmètica actual del Parlament i en la geometria variable de les votacions, Pedro Sánchez pot tenir vida. I que ell està fort políticament. Ell personalment, s'ha demostrat que encaixa molt bé totes les situacions. Fins i tot es plantegen que la baza que tenien preparada o que podien esperar que era una possible imputació per qualsevol d'aquestes múltiples causes amb la que el van envoltant...
Això passarà, veure...
Sí, sí, clar que passarà.
I està disposat a tirar endavant.
Però Sánchez aguantarà.
Sí, la guerra civil aquesta passarà.
I al contrari, probablement si el imputessin, generaria un moviment de solidaritat i d'adhesió que llavors encara... empitjoraria les expectatives.
Hi ha una circumstància en aquesta circumstància hi ha una situació molt interessant que veurem què passa. Jo crec que efectivament que dins aquesta guerra civil sense tiros que es viu a Madrid entre poders, que és tremenda, acabaran imputant el Pedro Sánchez. I llavors es produirà una situació política derivada molt interessant, que és que hi haurà un suplicatori que s'haurà de votar. Sí. I aquest serà un moment, crec que molt interessant, per veure on està...
Es retrati tothom.
On està realment la situació, no?
Sí, digues Mila i vaig al Pató.
Jo crec que molts dels moviments sota taula que s'estan produint en aquests moments és preveient aquest escenari.
Clar, jo crec que Feijóo està intentant fer, per segona o tercera vegada ja, una mena de gir, perquè veu que no hi ha res que desgasti més que predicar l'apocalipsis cada dia i que l'endemà surti el sol.
Yeah.
I llavors això és el que li està ara perjudicant greument. Ai,
Paco.
Anem a pams. Mira, la legislatura està com està, no? És a dir, si algú creu i compra aquest relat de Moncloa i aquesta visió de l'esquerra, està equivocada, no? És a dir, Puigdemont és un tio coherent, ell té un posicionament ideològic molt clar i no estarà disposat a ser el rehén de Sánchez, en primer lloc, no? Aprovar els pressupostos del govern significa que el rehén passa a ser una altra vegada Puigdemont. Puigdemont no confia en el Sánchez perquè l'ha traït moltes vegades. Això és una realitat objectiva. Qui va dir que el ficaria a la presó va ser Pedro Sánchez. Qui va dir que la rebel·lió va ser Pedro Sánchez. Qui va dir que l'amnistia era inconstitucional va ser Pedro Sánchez. I perquè tinguem clar el terreny de joc, no? Hi ha ara una PNL molt clara, no? A Madrid, Sánchez creu, va, és igual, la PNL, no l'acceptem. Si no l'acceptem, és el fi de la legislatura, ja està. És a dir, tardarà un mes, tardarà dos o tres, no? Pot haver una moció de censura? Pot haver una moció de censura? Ho sento per l'esquerra espanyola i catalana, és un patiment, Sánchez pot deixar el poder, Twitter, és a dir, s'acabarà el xollo per molta gent, però és la vida, no? És a dir, ningú és etern, no? ni tan sols a Pedro Sánchez, no? És a dir, que pensar que la legislatura es pot jugar amb el tema de l'amnistia, dient al Conde Pompidou que es resolgui a l'octubre, és viure una realitat paral·lela, o per lo menys, escolta, parleu amb la gent de Junts, no? És a dir, són molt accessibles, no? És a dir, creieu de veritat que donaran suport a un pressupost general de l'Estat que no compleixi els requisits que exigeix Puigdemont, que són exigències conegudes?
Home, això és lògic,
creu
no?
Algú? Pues ja està, és exacte, és normal, no? Llavors, això ja ho podrà jugar Sánchez amb els seus socis de Sumar, Podemos, Bildu, etc. Ho té complicat, no? Yeah. Amb la qual la legislatura està en una situació molt, molt complexa, i el tema judicial, bueno, pues està molt bé que ara es defensem la corrupció, defensem la impunitat pel president del govern, que em sembli bé que la dona del president del govern faci negocis des de la Moncloa, em sembla meravellós, és a dir, crec, o que se li faci un lloc a toc per la germana del Pedro Sánchez amb una diputació, em sembla meravellós, és a dir, que ara la corrupció és algo que sembla bé, no?, que és tota una conxorxa, jutges diferents, per cert, alguns de jutges per la democràcia estan actuant amb això, però no ens agrada, no?, per què? Perquè és un dirigent socialista.
Hem d'anar a publicitat.
El PP té la marinera, el que passaria.
Hem d'anar a publicitat, però Sara, abans.
Jo ràpid. Crec que és una evidència que la legislatura està en una situació molt fràgil. No està Pedro Sánchez en una situació de fortalesa, i a més, sovint oblidem que no hi ha una majoria d'esquerres al Congrés dels Diputats. Hi ha una majoria de dretes, i ho hem, diguem-ne, descobert, entre cometes, en les últimes setmanes, més que en cap altre moment d'aquesta legislatura. I em sembla com bàsic haver-ho de dir, però, Paco, és que som plenament conscients de què va dir Pedro Sánchez fa un any, i què va dir fa dos anys, i quants gripaus s'ha menjat per poder mantenir una majoria que li permetés continuar sent president. Això hi haurà qui li pugui semblar bé o malament, però la política és pacte i la política és un joc de sessions, i sí, Pedro Sánchez ha acceptat coses que abans havia negat, el finançament singular, l'última d'elles, per poder continuar compactant una majoria. Ara bé, aquí Feijó el que ha descobert és que cada vegada que pacta amb Junts aconsegueix que Pedro Sánchez encaixi derrotes al Congrés dels Diputats. I està intentant fer equilibris, perquè li interessa desgastar Pedro Sánchez d'aquesta manera, més enllà del desgast judicial, pel flanc judicial que ja té, però al mateix temps ha de fer equilibris perquè dins del seu propi partit aquesta estratègia va en contra de la seva pròpia. I això lesiona a Isabel Díaz Ayuso, o no interessa a Isabel Díaz Ayuso, o és criticat també per dirigents com Alejandro Fernández.
Perdona que hem d'anar a la publicitat. Continuem de seguida.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Aquest Nadal a l'INEF Barcelona torna tot Esport 360. L'espai lúdic esportiu per infants, joves i adults.
Us hi esperem del 2 al 5 de gener. Podreu fer tot tipus d'esports i jocs amb els principals clubs i esportistes del país.
Entrades gratuïtes a totesport360.cat. Gaudim en família.
Departament d'Esports. Generalitat de Catalunya.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas, me haces
bien. Cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusió de les persones amb discapacitat ens fa millors a tots. Grup Social 11. La inclusió és imparable.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Ets més de platja, llibre i solet? De cafeteria, llibre i croissant? O de sofà, llibre i manta? Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar. Llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Llegir, al centre dels teus plans.
Pla Nacional del Llibre i la Lectura, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
És que ni per al dinar de Reis pots deixar el mòbil tranquil?
Papa, estic contestant un correu de la feina perquè sóc el Chief Project Manager i...
Doncs el pare del Chief Prosper Manassin et diu que a taula no s'utilitza el mòbil. Ok?
Ai, papa, que pesat.
Cada Nadal torna el Niño. 6 de gener, sorteig extraordinari del Niño amb 770 milions en premis. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Tinc un bon feeling.
Molt bé, molt bé.
El 2025 serà un bon any.
Per el ritme, que el 2025 s'apropa.
Apunta!
Un any més amb aquesta tropa. Però tot i ells aquest any pot ser un molt bon any.
Nit de Cap d'Any. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Del 2 al 5 de gener torna Tot Esport 360, l'espai lúdic esportiu per a infants, joves i adults. Vine a gaudir amb la família i practicaràs tot tipus d'esports. Entrades gratuïtes al web totesport360.cat. Departament d'Esports, Generalitat de Catalunya.
Ara ve Nadal.
Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Tertúlia del matí de Catalunya Ràdio amb David Madí, Paco Maruenda, Milagros Pérez Oliva i Sara González. De seguida arribarem a les 10 del matí, l'endemà d'una nova manifestació, la tercera, al País Valencià, per demanar la dimissió del president Carles Mazón. Carles.
Carles.
Crits de Mazón dimissió, manifestació, insistim, per demanar la dimissió del president de la Generalitat.